aquesta tertúlia comença la tertúlia del Gall del Monestir, la que correspon als dijous, en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Ja deien allò de los últimos serán los primeros, no?
Mira, a veure quina rendibilitat hi feien.
Maria Sansa, bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
I Pasqual Dussó, bon dia.
Bon dia.
I felicitats a tu i a la Maria.
Per què?
No
sé si perquè... us ho havies d'acompanyar.
No, felicitats, perquè al final formareu part del jurat del concurs de rossos, no?
Molt bé, molt bé.
Què dius?
Jo sí, això sí,
sí. Notícia.
Sí, ho vam estar parlant la setmana passada,
sí,
i ves per on ja tenim...
Sí, però més aviat era una crítica que vaig dir, bueno, aquests, si els hi diuen, diran que no, renunciaran.
Jo tinc un problema que suposo que per això vaig casar-me, perquè si no, no ho hagués fet, que és que no sé dir que no.
I jo, si fos dona, seria molt fàcil. Perquè també em passa que no sé mai dir que no, jo francament. No, és que després si veus tot el panorama de que la gent que organitza prou dificultats té en organitzar tot allò, de que a sobre hi ha molta gent que rebutja la seva col·laboració. I evidentment no m'ho he pres, i crec que la Maria tampoc, com un tema gastronòmic. No ens ho hem pres com un tema gastronòmic, sinó com un tema d'ajudar, doncs, a col·laborar a la Festa Major. I bueno, si és aquesta la petita aportació, tot i les nostres objeccions que posem, que segueixen existint, però penso que per sobre d'això existeix l'èxit de la Festa Major, i per això estem la Maria i jo en el jurat.
Aquell dia no dinareu a casa.
No, home, no cal que dinin.
A la pregunta si podrem sopar.
De totes maneres, em porteu una ampolla d'aigua, perquè pel que veu dir...
El vi,
sí.
S'haurà de controlar, eh?
Sí. Després ves que no us facin bufar i tinguem un problema.
Ja demanaré algun fill meu que em vingui a buscar amb el cotxe.
Després hi ha Miquel del Roig.
Bueno, no ho sé, jo estic...
No es convida?
Com has pogut veure, estic disposat a tot, estem disposats a tot. El que més convingui, que deia un amic de la Maria.
Sí,
molt bé. Bé, doncs, ahir, si us sembla, comencem per casa. En Puigdemont va pujar una mica el to, no?, del discurs, i va arribar fins i tot a demanar que aclareixin el govern de Madrid si estan disposats a fer servir la força, que ho diguin, no?
Jo crec que abans de lo d'ahir han passat coses. Per exemple, si jo no he llegit malament, perquè només ho vaig llegir en un lloc, el Tribunal Constitucional, al qual ja sabeu que els hi van atorgar poders perquè a més de les lleis les poguessin fer complir, o sigui que a més de dictar sentència poguessin intervenir en el compliment d'aquella sentència, el Tribunal Constitucional va dir que no pensava inhabilitar a cap de comunitat, ho va dir en general, i per tant, clar, jo crec que en el Rajoy, que devia confiar en que totes aquestes puces del procés català els hi resoldria el Tribunal Constitucional, de sobte s'ha trobat amb que l'altre li ha dit: ei, en mi no confiïs per aplicar la força, en mi no confiïs. I el Rajoy deu pensar, bueno, pues ho hauré de fer jo sol, dejarme solo. I ara llavors el Puigdemont li diu: escolti, si vostè es queda sol, després de que han estat dient que això era un cop d'estat per poder aplicar la força, després de que han dit una sèrie de reflexions, no vull dir amenaces, una sèrie de reflexions, pues realment el Puigdemont li diu: escolti, què farà vostè? I crec que hi ha molta part de la població que diu: si això ha d'acabar amb els tancs per la Diagonal, ai, 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 una part més trèmula o més, diguem-ne, covardida. Bueno, doncs que ens ho expliquin. Miri, si fan això els hi passarà l'altre, no? Et castigaré de cara a la paret. Bueno, doncs em castigarà de cara a la paret, o què farem? I penso que aquest és pujar el to, va voler aclarir una mica de què aniria tot això.
Jo fa 5 anys que dic el mateix i cada vegada em refermo. Aquí s'està fent un autosacramental i estem a la tercera part i no sé si hi haurà pròleg, però de veritat que tant les paraules d'ahir del president Puigdemont, que vaig pensar que segurament seria un excel·lent pastisser si es dediqués a la feina dels seus pares, però no sé, ahir en el debat hi va haver gent que es va passar molt de rosca i ell també.
O sigui, tots.
Tots no, però quasi tots.
No, jo davant de dos contrincants en el joc, des del futbol fins allà vulgueu, no s'expliquen les tàctiques. Tu com jugaràs? Perquè clar, em prepari. És dir, això és una manera doncs, de tirar pilotes fora. És dir, cadascú juga les seves cartes. El Puigdemont, el govern de la Generalitat, els que aposten pel referèndum sí o sí, doncs estan fent passes. Algunes les expliquen, d'altres no, els altres les tenen al calaix i són històries que també el Rajoy no li ha preguntat i dir, escolti, què té el calaix amb aquesta llei de transitorietat o no? Expliqui'ns-ho. I quan ho faran? No, i això, si encara que els hi preguntés, no els ho dirien.
Però els altres grups polítics del Parlament sí que li han preguntat i tampoc els hi ha dit.
Per això, vull dir que cadascú juga unes cartes i llavors que el president Puigdemont digui, senyor Rajoy, digui'ns a veure què ens farà perquè ens hem de preparar. Escolta, tu juga les teves i especula si realment tindràs capacitat. I s'ha parlat tant del xoc de trens i que ningú el nega. Aquest dia vaig sentir un que feia broma una mica, diu, és que això no serà un xoc de trens, serà un xoc d'un camió i una bicicleta.
Sí, també.
I el que té les de perdre és el ciclista. Ah, però, bueno, aquí hi ha un enfrontament que sembla que és imparable en aquests moments. Jo vull pensar que encara falten molts dies i moltes setmanes i vés a saber què pot passar. Què pot passar en el xoc? I que pot passar en les apostes que s'estan fent per tirar endavant una proposta de referèndum que n'hi ha que consideren que no és viable en aquests moments i en les circumstàncies actuals. Caldrà esperar una vegada més.
Estem d'acord.
Sí, és que jo penso que hem arribat a un moment en què hem perdut de vista què ha motivat tot això.
Exacte.
I penso que és allò com si tu estàs fent una guerra, però ara estem discutint com prenem una determinada cota, no? I només ens interessa com assaltar aquella determinada cota. I en canvi, al final, ja no sabem per què cony estem lluitant, eh? I això em sembla que és important, eh?
Molt.
Perquè, vull dir, si ara tot està centrat només en si fem o no fem el referèndum i perdem, diguéssim, de vista per què volem fer el referèndum, difícilment arribarem enlloc, eh? I em sembla que ara en aquests moments estem massa obsessionats amb el referèndum i no el per què s'ha de fer, diguéssim, en tot cas, un referèndum, eh?
El problema és que no jo estic plenament d'acord amb això que dius, que penso que s'hauria de buscar l'origen i per què ha passat tot això i a veure si ho podem arreglar. És com si el teu dona et diu, et deixo, bueno, em deixes un moment, que t'ha passat? Doncs mira, que et deixes les portes d'allò, la cadena, que no la tires d'allò. Bueno, ja ho faré. Però, clar, és que ara estem només... no es mira quina és la causa.
No.
I crec que és molt important.
Sí, ara...
El que passa és que em sembla que
ja
tothom s'ha situat en una postura maximalista que no poden fer res. O sigui, el Rajoy està capllaçat i emmanillat i el que vulguis amb tots els altres, perquè, no, bueno, si li llongués a Catalunya, el que li ha donat al País Basc aquí ja s'hagués organitzat Poblet i Santes Creus. Bueno. I Puigdemont, si diu, bueno, el referèndum no, espera't que ajornem-lo 8 mesos, que llavors aviam si m'arreglo i llavors no sé què, també se li organitza un altre follon. O sigui, crec que s'han enrocat de tal manera que no hi ha...
Però fixa't, el que no es pot fer és dir, com m'està dient, sobretot la senyora Munté, no sé com se diu, que vol sumar esforços. Sí. I li fumo una bronca espectacular a Catalunya Sí que es Pot,
sí,
davant de tot el Parlament. I que, a veure, en què quedem, diguéssim?
Sí.
En què quedem? Vols sumar esforços o vols engegar tots els altres que no els avises ni que tens una reunió?
I, a més, per temes que jo crec que són relativament banals. Què volien? El pacte nacional? Pues reunim el pacte, home, si aquí no estem ara per veure...
Sí, però és un joc, tu fixa't. Hi va haver la reunió de partits tancada doncs, amb els que ja no hi havia doncs, ni objeccions de cap mena. No se sap ben bé per aprovar, per decidir què. Res, no van decidir.
Això la de final, dilluns, dius.
La de dilluns. Llavors es diu, bueno, doncs, voleu el pacte nacional pel referèndum? Doncs convoquem-lo el dimarts. Però, diu, alerta, convoquem el pacte el dimarts i el dimecres us anunciarem la data i la pregunta. Aquesta reunió per què serveix? És purament formalisme. És dir,
sí,
aquesta
sí.
Reunió, si és per debatre i decidir plegats el que es vol fer, no expliquis el que faràs tu al marge del debat que pugui haver en aquesta cimera.
És gairebé menysprear-la.
És una... Bueno, home, però això
és inútil.
Però bueno, això és per aquesta banda. Però per l'altra banda resulta que el Coscubia la demana allà amb la Comissió de Venècia, el Puigdemont envia una carta a Venècia i es veu que no els hi ha agradat, tu, jo, que el que havien de fer era... No... Ai, No, no perquè, sé, jo crec que no estem ara, ara no estem.
No es negocia enviant cartes.
Però siguem serios. La comissió de, primer, la comissió de Venècia, el comitè de Venècia, hi poden apel·lar als estats només.
Ja ho sé, ja.
Sí. I per tant, doncs, el senyor Puigdemont, que devia saber que no és part, doncs, per poder, l'únic que fa és explicar, miri, aquí tenim un problema i el senyor Rajoy no ens fa cas. I els altres diuen, doncs aquest no és el meu problema.
Ja sí, que sí.
Però fixa't que és simple, tot simple. Llavors és un joc de formes que no ens acaben de desencallar.
Sí, però hem passat cinc anys amb aquest joc.
Jo torno a dir sempre el mateix abans. El que no pot ser és de que per la banda de Madrid diguin referèndum no. I llavors diuen, bueno, anem a veure les inversions, diguéssim, com han anat a Catalunya aquest any passat. I, bueno, tot allò, diguéssim, d'obres públiques només hem fet el 30%. I dic, perdoni, què vol dir això?
I si vol arreglar.
Clar, què vol dir això? I així es vol aturar, diguéssim, un referèndum? Exacte.
Domènec, això passa quasi amb tots els pressupostos de tots els governs.
Sí, vale. Però hi ha hagut regions d'Espanya, diguéssim...
L'aplicació de les partides sí, 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 i tal, quan sí. Es compleixin d'això, no acaba d'arribar mai a l'opinió pública dels senyors ciutadans.
Però com a mínim que hi hagi un intent,
sí, sí,
no?
Sí, però diguéssim, hi ha hagut regions d'Espanya que no han aconseguit el 100%, però han aconseguit el 62%. Doncs, bueno, a veure, algunes diferències hi han. Alguna cosa, diguéssim, doncs ha passat. A veure, jo torno a insistir, per la banda, diguéssim, doncs, del govern de Madrid, aquesta no és la millor manera d'aturar, diguéssim, el referèndum.
Clar. No, però Domènec, estàs d'acord amb que això els està donant vots al govern del PP i en aquí no sé a qui li dona vots.
També, segurament.
Però el govern del PP, el resta d'Espanya, segur.
Esquerra Republicana, perquè els altres...
Sí. Jo penso que amb això que estava dient el Domènec, que crec que té tota la raó, penso que hauria de fer, a acabar el mandat, s'hauria de fer com una auditoria.
Clar.
A veure, vostè quants punts havia promès en la seva campanya electoral? Doncs 23.
Cada any se n'hauria de fer, a acabar els pressupostos. Cada any.
També, clar. Bueno, ja se'n fa, l'interventor ja fa una liquidació.
Però és que és el que dius tu, que no arriba. El debat de l'Estat de la Nació hauria de ser això.
Sí. I a veure, i a les inversions vostè que hi ha posat, i què hi ha d'això? I la gent que se la jutgés per el que fa, no pel que ha dit que faria. I si hi ha un incompliment que digui, miri, és que no hem tingut els permisos del propietari per passar el tren o per passar, no, bueno, doncs ja tens alguna explicació. Però és que ningú té explicacions de res, només veus els incompliments.
Ja, Pasqual, això que dius està molt bé, però és que resulta que la ciutadania només es pot pronunciar un cop cada 4 anys.
Sí.
I, vist el que s'està veient... Com ens pronunciem?
Bueno, i després quina ciutadania? Perquè, clar, aquí venen els de Ciutadans, parlant de ciutadania, diu que tots els espanyols siguin iguals i no siguin iguals. Em sembla molt bé. Arriben els bascos perquè els hi aprovin els pressupostos i els hi rebaixen 500 milions del cupo a... Però, escolti, aquests ja no eren iguals, ja sobre els fan els més desiguals.
Uh-huh.
El Quevedo aquest, que el pobre veu que està amagat en una cadira darrere una columna, no té cap visibilitat dins del Congrés. O sigui, per trobar el Quevedo has de veure que la càmera s'ha de desplaçar perquè aquest senyor...
Però té el vot decisiu.
El vot decisiu, el 176 li diuen. Sí. I aquest tio, pues, també, bueno, a ell personalment no, però a Nova Canària l'han cobierto de oro.
Però és el que ha fet el govern Pujol durant
sí,
molts anys.
Sí, sí, d'acord.
I aquí
sí,
hem però... canviat els tacromos, diguéssim.
Un moment. Mai hem sigut tan diferents com els bascos. I Ciutadans voten a favor d'aquestes, d'incrementar les diferències.
Clar.
Bueno,
perquè això li justifiquen que el senyor Rajoy surti l'endemà i digui, veu com que amb els que es porten bé els hi donem ser pactar.
Sí,
sabem negociar, no?
Ah. Ell diu que ha pactat amb 7 partits, ara jo no d'allò que pact... Clar, ell diu, soy un pactista nato. Vull dir, ell es troba, bueno, si es mira el mirall deu ser... Deu
el rei del mambo.
Ara, mentrestant, ens distraiem també amb les historietes que no són sí. senzilles d'altres coses, no? És a dir, s'acaba el judici del cas Palau i ha sortit el que ha sortit i es demana el que es demana i jo també m'agradarà veure quin cost electoral tindrà les conclusions a què s'arribi doncs, d'aquest cas de corrupció aquí a casa nostra.
Cost electoral, vols dir?
Cost electoral, sí.
No. Jo crec que no en tindrà cap. A la gent li importa 3 raves, això. Jo crec que l'única persona que s'ha entretingut...
És una pena, però no.
...a mirar tot el judici per la tele, dec haver estat jo. I, per cert, felicitar el fiscal, perquè ja és un excel·lent fiscal. Mm. Però... I, a més, em sembla una persona molt intel·ligent. Però, evidentment, ja ho sabem, que hi ha coses que no sortiran.
Tu dius que és un excel·lent fiscal, però jo penso que el tema de Convergència no l'ha pogut demostrar, o sigui, ha portat aquest tema coix. O sigui,
no l'han deixat.
Bueno, però això...
L'han apartat per problemes formals.
Perdona, però no. Això ja ho va dir el senyor Linares.
Joan Linares.
L'endemà, que és que, esclar, en el moment que ell volia investigar, que era quan hi havia papers per investigar, estava sol i no el van deixar investigar.
Quan diu no el van deixar, que és el segon cop que ho sento, a qui no el va deixar? Els fiscals d'ell? Perquè aquest organigràmicament depèn del seu cap del fiscal general. O voleu dir que... És que el jutge ho té molt fotut, i el fiscal, perquè li tapen tot el que poden. Això està claríssim.
Jo vaig veure...
Qui no el deixa investigar?
L'exemple clar que va posar el fiscal, i alguns l'han criticat molt, i potser té motius per ser criticat, quan va parlar del cas del Camps.
Del Jaume
Camps. Jaume
Camps,
que va dir, mireu, aquest senyor estava... Jo l'havia acusat, i després, per problemes de prescripció d'allò, s'ha apartat. Però diu, com que jo el vaig acusar, ja sé que no, aquí no està en el banquet dels acusats, però diu, com que jo el vaig acusar, tinc el dret a explicar per què el vaig acusar. I es va posar a retratar el senyor Jaume Camps com el dels més corruptes en tota la situació. I aquest se'n va de rosites.
Bueno, jo crec que una de les moltes raons per les que s'ha anat aplaçant aquest judici és perquè hi hagi prescripcions, precisament. Perquè s'ha anat aplaçant d'una manera insòlita. Cada vegada que un jutge volia tirar endavant una cosa, passava...
Canviaven de jutge.
I que el consorci hagués pogut demanar responsabilitats a Convergència...
Però qui configura el consorci?
Que al final, sí, però al final el govern i el Parlament i el govern van acceptar i van votar perquè es fes, però van anar retrasant prou dies perquè això ja no hi cabies. Són tàctiques...
Però qui ho va retrasant?
Qui ho va retrasant? El
calendari. Jo crec els advocats.
I el calendari,
Els advocats.
Els advocats, és evident.
Jo, les poques vegades que he assistit a reunions del Consorci o del Palau representant l'Ajuntament que jo treballava, en allà hi havia la senyora Roca Junyent, la senyora no sé què, d'un senyor conegut també, la senyora d'un altre senyor conegut, la Mariona Carulla. A veure, tota la gent que hi havia allà, segur que tenen parents que han ajudat a retreçar coses.
Jo crec que una altra cosa que ell devia confiar, suposo, i que no li ha sortit, és amb els controls, perquè els interventors de la Generalitat, l'interventor de l'Ajuntament...
Sí. Doncs això és el que la crítica que va fer va ser aquesta.
Però molt forta, molt dura.
I amb els bancs...
I a més jo penso que...
Amb els bancs que no han donat informació mai.
I anaven, doncs, a dir, pagués el portador, anaven amb talonaris, doncs, sense... destinatari i no s'ha pogut esbrinar on anaven a parar els xecs que es cobraven perquè eren el portador.
Això jo recordo que tant el senyor Linares com els altres jutges que hi ha hagut en el cas ja ho van denunciar, això, que no tenien cap mena de col·laboració amb els bancs.
Sí, però fixa't que l'interventor és una persona que la societat situa exactament en aquell lloc per controlar exactament no sé què, i per tant per anar a favor de la societat, o sigui, sí. Jo és que no m'imagino els interventors dels ajuntaments sense complir amb el seu deure. És com si un policia es tornés lladre, vull dir, o sigui, i si em poses unes persones perquè et protegeixin, i el primer que et fan és que et foten la cartera i dius, ep, què ha passat? I jo penso que amb els interventors, jo crec que els mecanismes de control haurien d'haver funcionat i haurien d'haver funcionat bé. I jo crec que va ser una crítica molt dura del Sánchez Ullet dient, escolti'm, no sé si els hi va dir infectes o el que va dir, però que no, això no ha funcionat.
No ha funcionat, però és que tal com estava muntat a l'estructura, era molt difícil d'arribar al quid de la qüestió.
I el problema llavors que et trobes és que a un judici, a l'hora d'arribar al final i a la sentència, és sentència de fets provats.
Exacte.
No de fets que tots coneixen i que segurament tothom està d'acord que va passar. Però no s'ha pogut provar, que és el que deia el fiscal. Jo sé que això va anar així, però jo
no tinc elements
per provar-ho. Doncs això queda fora. És una societat que no ens acaba de ser transparent com la democràcia ens hauria de permetre.
No, no, perquè hi ha coses d'aquestes, el que estaves dient ara, que no té res a veure amb el cas Palau, de que una escolta telefònica, encara que sàpigui segur que aquella persona ha dit això i que està clavat, si no està, si l'escolta telefònica no està feta amb consentiment, no sé què, o la Camarga, jo que sé.
I si no, que li preguntin al garçon, no?
Exacte. I dius, això no val. Escolti, que això sí que val, que aquest tio ha dit que ha fet no sé què. No, no, no val, perquè jo crec que és massa garantista.
Garantista, o doncs té els mecanismes per escapar-se, sí, per escapar-se quan calgui.
És una, jo crec que això s'hauria d'anar canviant, per la transparència aquesta, clar, que deies. Clar.
Tantes coses. Tantes coses, Pasqual.
Sí.
Sí, tu parlaves abans, digues.
No, simplement això, no, que vull dir, és que realment quan un estat vol que no es compleixin les lleis, es tracta de fer-ne moltes.
Sí.
I quan n'hi han moltes, s'acaben no complint. Quan n'hi han poques, com que les coses són clares, és molt més fàcil tot, però quan n'hi han moltes estem perduts.
O que sigui d'una interpretació discrecional.
Sí, sí, bueno,
que això passa amb les lleis i passa,
és això.
I passa doncs, amb la Constitució i passa amb l'Estatut i passa el que vulguis, dir que cadascú,
i amb les comissions d'investigació,
i perdoneu perquè és una banalitat, i passa amb el futbol. L'Orsay és la llei més difícil d'administrar. És que les lleis han de ser fàcils d'administrar. Si fas això et passa l'altre. Però clar, el pobre estràvic, perquè jo penso que deuen ser estràvics les línies, van. Ha de mirar amb un ull, ha de mirar quan surt la pilota, i amb l'altre ha de mirar cada llonces. És dificilíssim d'administrar l'Orsay.
Res, això amb tecnologia s'ha solucionat ràpid.
Sí, però no la fan servir. Però no la fan servir.
No la volen fer servir.
Bueno,
per
no
segons
sé,
quines
jo.
Coses...
No, no, és curiós, perquè el tenis pot utilitzar-la,
sí,
el bàsquet també ho pot utilitzar, però el futbol no.
És un...
I t'asseguro que l'Orsay és una llei dificilíssima d'aplicar. I el que deies tu, quan hi ha moltes lleis, hi ha un merder. Sí, però si la llei no és fàcil d'aplicar, també.
Clar.
Abans posaves l'exemple del policia. Imaginem un policia...
Sí,
que
està per protegir-te.
Que està per protegir-te i que s'acaba convertint en lladre, no?
Sí.
De bones a primeres.
Ah, ja sé per on vas.
Ja saps per on vaig.
Tira, que m'agrada.
El fiscal en cap d'anticorrupció, que hauria de ser exemple, encara que sigui ètica i moralment, no? Ara resulta que forma part o té propietat, una part, d'una empresa familiar que està ubicada al Panamà.
Que segurament no ho hauria saber ningú tampoc, perquè és clar, el que un senyor tingui un xalet d'allò de fantàsticament luxós i que tingui molt bona vida, no se n'entera ningú que té una cosa al Panamà.
No us ha arribat encara la dimissió?
No, encara. No, que sapiguem. Aquest matí no hi ha notícies. Ara tothom es desmarca i ningú no vol saber res, no?
Sí,
caurà sol.
Aquest matí m'ha agradat molt que he sentit les declaracions aquestes de García Margallo, per cert, del senyor ministre García Margallo, perquè ha aclarit que el títol de ministre es manté de per vida i fins i tot després de mort continua sent ministre.
Els ambaixadors també.
Sí. Doncs ha aclarit que Panamà no és un paradís fiscal, perquè, diguéssim, els paradisos fiscals són aquells que es determinen a partir d'una llei que fa, o d'una llista, diguéssim, que fa el ministre d'Hisenda de cada país. I ha recordat que el ministre Solbes va ser qui va treure Panamà de la llista de paradisos fiscals perquè les empreses espanyoles poguessin concórrer en les obres del canal. I si no, no haurien pogut concórrer a les obres del canal. Per tant, sapigueu que Panamà no és un paradís fiscal.
Per nosaltres. Per Espanya, clar. Diguem-ne.
Per Espanya. Per Espanya.
Com el Juncker va dir que Luxemburg tampoc ho era.
Sí. Sobretot si tu ets el primer ministre de Luxemburg. Oi?
Clar, i d'Europa.
Sí.
A veure, jo la idea que tinc etimològica és que un moix és un gat. I això deu ser una gata maula més aviat, perquè... Jo crec que el principal problema que té aquest bon home, això del Panamà, per mi és com la deixa del Pujol.
És amable, això del bon home.
El li va deixar... Bueno,
és un títol amable.
Té una carona, mira. Bueno, això per mi és com la deixa del Pujol. Vull dir, el meu pare m'ha deixat d'allò Panamà. Bueno, jo què vol que li expliquin? El Pujol, i a Catalunya ens ha costat molt cara aquesta deixa.
Sí,
però crec que el problema greu no era aquest. Aquest per mi és un pici minut, i vull dir, per mi la cosa és totes les coses que ha fet amb el fiscal, traslladant a l'Eloi Velasco. Sort que el fiscal aquest que és el Sánchez Ulleta ha dit, ei, un moment, a mi m'envien on vulgui, perquè l'envien a Brussel·les, però jo acabo aquest judici, perquè si no resulta que això van deixant judicis per aquí, coses per allà, i sembla que aquest moix, sembla, perquè no estic tan introduït, havia, no diré obstruït, però havia dificultat una mica tot això de la Gürtel i del Lezo i de totes aquestes coses.
Entrava amb encàrrecs.
Per exemple. És que és així. Llavors, per mi, el greu, que és com la deixa del Pujol, insisteixo que podia d'allò, no és aquesta deixa. El greu és que hagi obstruït aquesta justícia.
El greu ja és nomenar-lo fiscal anticorrupció, sí, quan resulta que aquest senyor no en tenia ni pajorera idea de lo que era això de ser fiscal anticorrupció, que és el que denuncien altres fiscals.
I les interferències entre l'executiu i el judicial.
Clar,
aquesta divisió de poders no ho tenim, cadascú doncs tria els seus que li serveixen per després tirar altres coses.
Sí, però fixa-t'hi, Josep Maria, amb un enfit, el ministre català diu que no és un càrrec de confiança. A veure quines oposicions ha fet aquest.
Cap.
L'han triat, ha dit, i això no és un càrrec de confiança.
Però no del govern,
és del fiscal. Bueno, sí, però segueixen un tio triat, ha dit, no per mèrits.
El fiscal general sí que és ha dit, no?
Bueno. Jo crec que tu, bueno, no.
Sí,
no se'n salva ni una, no?
És que
el que passa és que realment és preocupant, diguéssim, aquesta soberga per part, diguéssim, del partit, del partit,
sí, senyor,
del govern, amb què és incapaç, diguéssim, doncs, de nomenar una persona neta, mínimament neta. A veure, no han sigut capaços de dir, bueno, a veure, aquest senyor té un historial, porta ploma a l'ala, perquè si porta ploma a l'ala no li podem posar, perquè això pot sortir i ens en donaran compte i després tindrem un merder. A veure, qui es havia d'imaginar que tots els follons que ha anat organitzant el Mos al final caigués pel tema,
sí,
diguéssim, de Panamà?
És com l'Al Capone.
Clar, dius, estima, és que...
Sí, però mira, jo et podria donar una raó, que és que alguna cosa passa quan algú arriba a ser poderós o arriba a ser president de govern o arriba, sí, a ser ministre. Perquè amb un company Narcís Serra li va passar el mateix amb el xoriço del Roldán. Ell no s'havia enterat de res, ni la seva cúpula no s'havia enterat de res, que aquell senyor ni tenia títol, ni tenia el títol que deia universitari, i que a sobre era un xoriço. Perdoni, amb qui s'assessora vostè?
Clar.
És que ja hi ha coses, Maria, que tu i jo hem estat a l'Ajuntament. A mi venien i fas unes oposicions a cap de servei o el que vulguis, i dius, presentar el títol, i et presenten un títol universitari. El que no sé segur si algú de personal comprova si aquell títol és veritat.
No, això et puc assegurar que no ho comprova ningú.
Vale, ja m'has dit el que jo volia sentir.
Això et puc assegurar que no ho comprova
ningú. Per tant, el Roldán li diu, soc economista i soc enginyer. Dale,
pues
no va dir que era
pues
canonge perquè es veu que és de la carrera eclesiàstica, això. Però és l'únic que li faltava. I diu, soc això i soc això. I ningú comprova.
No, sí, no, però això no comprova ningú, ni als ajuntaments, ni a les generalitats.
I amb la pinta que tenia Roldán, com la mateixa que té el Paco Granados i molts altres, que no els hi compraria un cotxe de segona mà ni ple de vi.
Ni de segona, ni
una escomba. Però amb la pinta que té, el menys que pots fer és comprovar aquestes coses.
Sí, sí.
Com a mínim pots demanar una fotocòpia compulsada, no? I esclar que, en fi...
No, en els ajuntaments sí que demanen,
sí,
una fotocòpia compulsada.
Sí, que...
Ara, en els altres llocs no n'estic tan segura.
Sí, i ens enganyen, i l'Esperanza Aguirre igual, els seus d'allò la van enredar com una xina.
Bueno, o
suposem-ho.
O és molt, molt tonta.
Sí, exacte, per lo qual té que estar fora.
O és molt, molt llesta.
Sí, per lo qual té que estar fora. Sí.
Déu-n'hi-do. Jo volia aprofitar que hi ha la Maria, que s'ha dedicat a la docència.
Sí.
Perquè em facis, diguem, la teva aportació al respecte d'aquest canvi del sistema d'avaluació que es farà a partir d'ara.
No, ja s'està fent tot aquest curs, eh?
Bueno, però ara les notes finals d'aquest curs ja seran per competències bàsiques assolides i no per...
S'han estat fent durant tot aquest curs, les escoles ja tenien les ordres de fer-ho des del curs passat, s'han estat posant a la pràctica, no s'havia explicat no sé per què, perquè ens perdem tots per no explicar les coses. Jo et diria que les diferències de cara al currículum de l'alumne, jo crec que no té per què ser diferent. El que crec que sí que s'hauria de fer... A veure, el fons de la qüestió d'aquesta cosa és una cosa que no es fa pràcticament a cap escola, i és que cada alumne s'ha de jutjar d'una manera diferent. Amb un alumne que s'esforça molt li pots posar un 10, encara que tècnicament no sigui un 10, i amb un altre que s'esforça molt poc potser li pots posar un 5. Això, que és una avaluació continuada i alumne per alumne, no tots els alumnes rendeixen el mateix amb les mateixes coses, no es fa a les escoles, o no es fa a la majoria d'escoles. I això no és un problema de les notes de final de curs, és un problema de veure com va evolucionant l'alumne al llarg de tota la seva carrera, encara que sigui a la primària. I es fa molt menys en els instituts. En els instituts tots els alumnes estan tallats i valorats pel mateix patró. I això és un problema que quan parlem de l'educació a Finlàndia i la posem a sobre els núvols, és perquè precisament l'educació a Finlàndia es fa això, s'avalua alumne per alumne, no la classe sencera.
Quina ratio tenen, per exemple, a Finlàndia?
No, però com aquí, eh?
Sí?
Oh, i tant. I comencen l'escolarització als 6 anys.
No, jo ho dic perquè els professors moltes vegades sí que s'han queixat de unes quantitats d'alumnes a les aules.
Jo he tingut alumnes a l'aula, 40 alumnes, quan hi vaig començar, i ara en tenen 20 i 25.
20 no, eh?
25.
Entre 25 i 30.
25 com a mínim.
25.
Es pot avaluar perfectament alumne per alumne quan tens 25 alumnes a l'aula. Perfectament.
Jo voldria fer una consideració. La primera, per tirar-nos floretes a sobre, diria, tan malament vam sortir nosaltres. Vull dir, a nosaltres ens posaven notes.
Numèriques.
Numèriques,
però,
exacte.
Però,
un 7, quadre d'honor excel·lència.
Quan tu parles de nosaltres...
Sí, sóc jo,
77. Que pocs nosaltres van sortir de l'escola.
Bueno, no ho sé.
Clar, la proporció no té res a veure ara.
Ara és escolarització obligatòria.
Sí, sí, clar.
Vale. Quan jo anava a les monges, a l'aula érem 40, i fent el batxillerat hi havia 9 alumnes.
D'acord, ja. La segona cosa diria, això és per no humiliar, perquè hi ha gent que se sent menys tinguda, perquè a Montiel li diuen, pues t'han fotut un cate, en suspès, que vols que et digui. O és perquè, i dius, bueno, que tot el món deu bueno, vull dir que amb aquesta...
No, però,
amb aquesta
però sí que afecta, Pasqual.
Pregunto.
Sí que afecta, perquè jo tinc familiars que estan a l'institut en aquests moments, que quan van, perquè són esportistes d'èlite, quan fan les assignatures a Puigcerdà, aproven, i quan les fan aquí, suspenen. Què passa?
No ho sé, m'ho expliques.
No ho sé, jo tampoc no ho sé. Però l'avaluació és diferent.
Bueno, després tu deies una altra cosa, que és l'avaluació de l'esforç. M'ha semblat que deies l'avaluació de l'esforç. Però clar, a mi em diu un tio i diu, aquest tio és molt voluntariós i és molt ben manat i no sé què, però és més burro que una soca, o no sap res, però no sabria jo dir-te on te'l... És a dir, no sé exactament per què formem els nostres
perquè,
nanos.
Perquè a les escoles hi ha una comissió d'avaluació, i t'estic parlant ara d'un institut, que pots tenir un alumne que treu 10 en matemàtiques, sí, que n'he tingut d'aquests, però que amb llengua...
Autista, sí.
Però amb llengua treure un 4, un 3 o un 2 i suspendre-li, doncs no, perquè aquest noi no farà mai res de lletres. Aquest noi potser serà fantàstic fent alguna cosa de matemàtiques, però de lletres, mira, fa prou feina si llegirà el diari.
Sí, de tota manera jo sempre penso que lo important no és el que saps, sinó que el que els altres saben que tu saps, i això només ho pots fer escrivint.
No,
clar, escrivint o parlant, però vull dir, normalment no. Escrius, has d'escriure un informe, i llavors escriure s'ha de saber escriure, sense faltes d'ortografia.
Doncs pues mira, ara aquest és un problema molt greu, eh?
Sí.
Tu corregeix la màquina, si vols.
No, i vingut les, també de la broma aquesta dels whatsapps. Por, és un signe, per què? És horrible com escriuen, tu no tenen ni punyetera idea d'ortografia. I en els meus temps, quan veies una falta d'ortografia, aquell d'allò, sí o no?
Sí, sí.
Bueno, estava suspès, ara també està penalitzat a les faltes d'ortografia,
sí? Sí?
En els exàmens i treballs, però no, pues sembla, nota, que sigui, no sembla que sigui tan rigorós com l'època que feia referència.
L'escola s'està canviant i amb un esforç molt gran dels professionals, sí, uns més i uns altres no tant, però tot això de l'escola nova, és dir, que cadascú doncs pot fer crítiques o no, però és un intent, un esforç per fer una altra manera, de dir, no tant doncs avaluar coneixements concrets que la gent els pot trobar de qualsevol manera, sinó la capacitat de trobar solucions i sortides a problemes i a reptes de la vida. I això doncs és una altra manera d'entendre la formació i l'educació dels alumnes. Vull dir, no, l'arrel quadrada ja no n'hauran de fer mai, d'arrels quadrades.
Però Josep Maria, ni... això quan jo vaig fer magisteri, que era, vaig acabar l'any 72, això ja ens ho explicava la Marta Mata. Entens? Sí. I no s'ha posat en pràctica. Bueno,
doncs ara hi ha escoles que ho intenten posar a la pràctica i ho fan una mica freelance, vull dir que no sé quina sortida, quina capacitat i si hi haurà escoles de primera, escoles de segona, escoles de tercera. El que falta potser és un cert criteri d'homogeneïtzar aquesta dinàmica escolar nova, de reptes nous a través de... per tota aquesta aportació de les noves tecnologies, d'uns altres incentius que hi ha a la societat i que els alumnes han de saber defensar-se i han de saber respondre, i més que no pas doncs aprendre's la lliçó i el nom dels rius.
Bueno, han de saber anar a buscar les coses, i tenen prou elements per buscar les coses en aquests moments, que no els teníem quan nosaltres anàvem a l'escola. Vale? Teníem que anar, com va dir un excel·lent ministre de la UNESCO, o representant de la UNESCO, una vegada que jo fèiem una vaga perquè els mestres tinguessin hores per preparar les classes, ens va dir, es diu Mayor Zaragoza aquest, sí, senyor,
és de Tortosa,
ens va dir, però los maestros no tienen solo la enciclopèdia. Parlo de fa molts anys, eh?
Ara hi ha exàmens que et deixen anar amb els apunts.
Bueno, és que és normal.
En fi.
Has tingut, no, has tingut,
no es tracta
la feina
de reproduir-los, es tracta d'utilitzar-los com a...
Exactament.
Has, perdó, tingut la feina de fer els apunts.
Va, els deixa un altre.
Jo quan em trobava algun alumne que tenia una xuleta molt ben feta, pensava, mira, ha tingut la feina de fer-se la xuleta.
Sí.
Home, de vegades també té la seva utilitat, no? Fas fer la xuleta ja és una, ja és una feina.
Jo us
és una feina.
És un gran sistema d'aprenentatge.
Les meves xuletes eren... Llàstima no conservar-les, perquè eren en paper vegetal fet amb... paper vegetal, tinta, sí, sí, xina, i la xuleta i en ben enroscada. Però llavors resulta que tenia que tenir el xuletario de les xuletes, perquè no sabia on en tenia 5 o 6.
Sí, sí.
Sí o no? Sí, i aquella lliçó jo no sabia quina butxaca la tenia. El problema era... I llavors havia d'agafar el xuletari de xuletes i això a la butxaca esquerra. Vale, ja llavors així... Sí, sí. No ha sigut un camí de roses, això.
Molt bo. Home, ha sortit prou, eh?
Sí. No, jo, de totes formes, diguéssim, a la universitat, això, recordo perfectament, doncs, això, exàmens aquests que deien, no, si pot portar el que vulgui, pot portar, i porti els llibres, porti d'això. A veure... a lletres, diguéssim, a història, tu no t'has llegit mai tots els llibres que t'hauries de llegir, perquè n'hauràs de llegir tants que no. Matemàtiques és molt fàcil, perquè, vull dir, matemàtiques, a veure, amb tres coses ho heu tens solucionat, a història no. Clar, per tant, tu anaves allà i dius, i llavors, hi havia aquell professor, saps, que et deia, Meri, aquest tema, no?, aquest tema estava amb una nota de peu de pàgina, de la pàgina 158, com no t'haguessis llegit el llibre i les notes, no el trobaves ni borratxo.
Bueno, anava a fer la punyeta, eh?
Era per comprovar si tu realment havies mirat la biografia llibre. O no havies mirat la biografia.
El que passa, Domènec, que jo m'he trobat a cinquè d'història amb un professor excel·lent, l'Ocelai de Cal, que es posava com una moto i amb tota la raó del món quan algun alumne de cinquè d'història li deia que no li agradava llegir.
Home, i tant.
I això m'ha passat a mi amb alumnes companys de classe. Anava un alumne i deia que a ell no li agradava llegir. Doncs, perquè estàs a història.
Busca't una altra.
T'has equivocat de carrera.
Perquè estàs a història.
Clar, evidentment.
Home, potser amb la cinematografia alguna cosa podria fer. Però vaja, queden pocs minuts. No ens quedarà temps per entrar en el debat, però només us anuncio que a partir de les 10, després de les notícies, parlarem de l'operació Garzón.
Sí?
Operació Garzón amb dos dels detinguts, dos encubatencs, Eduard Pomar sí. i Ramon Piqué, que vindran a recordar i a repassar aquesta mala experiència amb maltractaments, amb tortures...
T'he de dir, i li pots recordar a l'Eduard, sí. que la primera casa que va anar quan va tornar de Madrid amb la seva nòvia va ser a casa meva.
Doncs mira, potser ara el trobaràs.
Ara el trobarem.
Ho dic perquè ara fa, aquest any, fa 25 anys de la celebració dels Jocs.
Sí, senyora.
El que va servir una mica per justificar aquestes accions davant les protestes i les crítiques d'un sector. D'un sector de la... Bueno, no tots eren de Terra Lliure.
No
tots. El que passa és que l'excusa també era aquesta. Doncs en parlarem d'aquesta experiència.
Recordo que, no sé si el Jordi Pujol va venir aquí, no sé si per inaugurar l'auditori o per fer, no recordo per què, a l'Ajuntament, i el Joan Emeric va tenir interès en que conegués en l'Eduard Pomar, perquè acabava de ser víctima de totes aquestes tropelies de tot això, i el va estar xerrant, no sé si ara en tot cas li demanes, va estar xerrant 2 minuts o 3, això ja no ho sé, però per comentar com li havien anat les experiències aquestes, i va poder parlar amb el president Pujol.
Doncs avui farem...
Si ministre no té caduca, no, president suposo tampoc. Que tampoc.
No.
Digo jo.
Sí. No, president...
Amb el president
es
Pujol.
Sí,
però en alguns mitjans de comunicació se n'obliden. Per exemple, no diuen mai el president Montilla ni el president Maragall. Diuen el Montilla i el Maragall, l'ex-president Pujol, sí. l'ex-president...
Ah, no l'he fixat amb aquesta d'allò.
Mas.
Bueno.
Molt bé, senyors, doncs un plaer, que tingueu molt bon dia, que acabeu de passar una bona setmana i ens retrobem la setmana que ve.
Perfecte. Molt
bé.
Vinga.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Then we'll know and think to myself.